els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Ja sabeu que els dimarts obrim la matrícula i ho fem parlant d'educació. Avui, coeducació, amb la Berta Aznar, mestra d'educació primària i psicòloga i professora també de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna Universitat Ramon Llull. Recordem que la Berta també és membre del grup de recerca en parella i família i especialista justament en coeducació. Com estàs, Berta? Bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs, Mercè?
Molt bé, Berta. Escolta'ns, que ens interessa molt el tema que ens vols parlar avui aquí al Matrícula Oberta, perquè del matí a Ràdio Estel, perquè d'alguna manera ens centrem, Berta, en les famílies, no? I en els tipus d'abordatge que es poden fer en relació a la igualtat de gènere i als estereotips, Berta.
Ah, exactament. Avui parlarem de les famílies, del nostre rol en capdalt, en l'educació dels nostres fills i filles, i com és molt més habitual del que ens sembla doncs, transmetre aquests estereotips que a poc hauríem d'anar desterrant, però que costa, perquè realment estan molt, molt, molt arrelats.
Clar, justament és interessant, perquè ara repassarem els quatre tipus de models, no?, que podem, nosaltres a grans trets, no?, i que ens has preparat avui, Berta. Però és interessant també fer com una avançada, si et sembla, de dir, és possible capgirar les situacions, perquè potser hi haurà algú gent que ens expliqui, ostres, jo em sento identificat amb aquest model de família, es pot capgirar aquesta situació?
I tant, que es pot capgirar o es pot suavitzar, no? Poquet a poquet, és a dir, l'important és ser conscients, no? Quan un detecta aquesta tendència que tenim tots i totes doncs, a reproduir un model, no?, més patriarcal, també en les nostres relacions amb els infants, doncs pot incidir-hi. És a dir, el més important, no?, ara, a partir del que tu estaves dient ara, Mercè, és adonar-se de dir, mira, m'he sentit identificada amb això. Jo ho faig sense adonar-me. I a partir d'aquí doncs, ho podrem anar canviant poquet a poquet, i tant que sí.
I una altra pregunta, abans d'endinsar-nos en aquests tipus de família, Berta, justament el tipus de família ens pot condicionar després les nostres relacions d'adults?
Totalment, totalment. Pensa que la família és el primer context de desenvolupament, no? És a dir, durant molts anys l'infant, el nadó, que després serà un infant, l'únic model que té com a referents del que són les relacions és la pròpia família. Són el pare, la mare, els germans, potser un context una mica més ampli de família extensa, entren també els avis i les àvies, tiets, però per aquest infant les relacions humanes són allò que percep en aquest grup, que no deixa de ser un grup molt petit, però que per ell és el món sencer.
Clar.
I aleshores tendeix a projectar aquestes relacions, allò que observa, i creu que el món és així. Per tant, si les relacions són hostils, creurà que el món és hostil. Si les relacions estan basades en l'afecte i en la cura dels uns i dels altres, doncs creurà que el món és un lloc maco on estar-se. I, evidentment, amb les relacions de gènere, doncs succeeix exactament el mateix. El model de pare i mare que tinguem, la manera en què es tractin, la manera en què resolguin els conflictes, com es distribueixin les tasques de la llar, etcètera, etcètera, doncs això també té un impacte important en el desenvolupament de futures relacions dels infants, sens dubte.
Berta, bona notícia, es pot capgirar, com deies. Per tant, bona conclusió que arribem. Abans de tot, però si et sembla, ara sí, va, anem a repassar aquests tipus de família, sobretot, amb aquest tipus d'abordatge, no?, que es poden fer en relació a la igualtat de gènere i als estereotips. Comencem amb el primer.
En Oviedo, donde reside, y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, Mujer Ideal de Europa 1970. Doña Inmaculada, que es madre de tres hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia. Por eso le gusta hacer la compra personalmente.
Val, d'acord, Berta. Model patriarcal. Ens el presentes? No caldrien presentacions, ens ha pogut fer bastant a la idea, després d'escoltar aquest tall de veu.
M'ha encantat tot el tall que heu escollit. Molt il·lustratiu, realment, del model patriarcal popular, que seria aquest model de família molt, amb uns rols molt, molt conservadors, patriarcals, com el propi nom indica, on bueno, doncs el pare és l'home, el cap de família, no? la cabeça de família, i la dona doncs, té un rol de cuidadora absoluta, no? Tant del marit com dels fills i filles, s'encarrega de totes les tasques de la llar. Aquest model està en extinció, per sort.
Per sort.
Al final, bueno, les tries, no? Tries entre cometes, perquè no, parlar de la lliure elecció sempre és una mica complexa, no? Però el que decideixin els adults de com s'han de relacionar i com s'han de distribuir les coses, doncs mira, però el problema és que els infants perceben això, com veníem dient, i tendeixen a copiar aquests models del que ha de ser un home i el que ha de ser una dona, no? Aleshores, el problema real està aquí, no? En reproduir aquests rols tan estereotipats i tan constrinyents, no? pels propis infants. Per sort, aquest model està en extinció, ja pràcticament és molt difícil aquí a Catalunya trobar-te amb aquestes situacions tan desequilibrades entre el rol masculí i el femení en les famílies.
Clar, és interessant, Berta, aquesta distribució, com deies tu, d'aquests rols, no? Que justament s'educa diferent, també, no? Deies també, d'alguna manera diferent als fills i a les filles, no? Amb aquest tipus de model patriarcal.
Exacte, s'educa, bueno, a part dels models, no? que perceben i que observen a casa, evidentment això té conseqüències en quant a les demandes i les expectatives que es tenen cap als fills i les filles, no? És a dir, s'espera de les nenes que puguin adoptar aquest rol de cuidadores, se'ls atribueixen unes tasques que no tenen res a veure amb les que s'atribueixen als seus germans, a qui s'empeny, no? Sí. S'encoratja a tenir un rol molt més autònom, molt més individualista, mentre que les nenes són les que s'encarreguen de les tasques de la llar, no es dona tanta importància als seus èxits acadèmics, perquè també es projecta cap al futur la seva funció en aquesta línia, no? Una funció molt, molt maternal, i poca cosa més. En aquest sentit, per això et deia que per sort és un model que està en extinció. Realment, a dia d'avui, pocs pares i mares tenen aquestes expectatives cap a les filles, no? Sinó que volen una situació diferent, de major autonomia i de major realització personal.
Berta, per qui digui, tu dius, gràcies a Déu, està en extinció aquest model, però qui s'hi senti identificat, què podria fer? Qui encara estigui atrapat en aquest model patriarcal?
Doncs principalment intentar fomentar l'autonomia de les nenes que hi hagi en aquesta família, és a dir, de les filles, i intentar sensibilitzar els fills per tal que no copiïn literalment aquest model que tenen en el rol de pare i mare, sinó que puguin, desenvolupar-se amb molta més llibertat i puguin tenir aspiracions personals i metes que els portin a l'autorrealització personal. És a dir, que no estiguin tan encotillats en aquests rols tan marcadament tradicionals.
Doncs fixa't, gràcies, de debò, perquè no, el que volem és no, tenir aquest objectiu també de divulgació, no, i d'educació. Aquí Matrícula Oberta al matí a Ràdio Estel, avui amb Berta Aznar. Passem ara a un altre tipus de model. Parlem del model de transició.
Fútbol, pelotas, tu hermana va a prometerse y tú estás aquí mirando a ese cabeza rapaz. No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh?
Quiero ser como Beckham, un altre tall il·lustratiu d'aquest model de transició. En què consistiria, Berta?
Bueno, doncs en aquest model de transició estem quasi totes les famílies, entre el model de transició i el proper que explicarem després, estem quasi totes, no? És a dir, que no volem per als nostres fills i filles aquests rols tan predeterminats en el seu futur i, per tant, intentem educar-los en els valors de la igualtat, intentem ser equitatius en quant a la repartició de tasques i de rols a casa, però tots i totes tenim tan interioritzats aquests valors, no?, més patriarcals sobre el que s'espera de les nenes, que en certa manera ho transmetem. És a dir, en certa manera ho transmetem. Mm. En aquest model de transició, pare i mare ja tenen uns rols més intercanviables.
Val.
Més intercanviables, que no vol dir que hagi de ser que la mare, la dona, treballi fora de casa, pot treballar a dins de casa, també. Mm. Eh? Mm. Però es promou una igualtat de gènere entre els nens i les nenes. Mm. Això és la part més important. Tot i que encara existeix, no?, aquesta llacra de tenir expectatives diferents per als uns i per les altres, que es veuen, doncs, en aquesta situació com la que heu mostrat ara en aquest
tall, no?
Uh-huh. Exactament, cap a les nenes, doncs, una preocupació més excessiva cap al uh-huh. seu desenvolupament, cap a la seva llibertat, cap a el desenvolupament de la seva sexualitat, també, no?, des d'una visió, doncs, marcadament també estereotipada en aquest sentit.
Clar, en aquest sentit que tu deies ara, aquest model de transició, és aquest model, Berta, que d'alguna manera, en aparença, no?, això que dèiem, que les aparences enganyen, no? No és tan patriarcal com deies, però la dona encara continua amb aquesta tasca de refugi emocional, no?
Sí, exactament.
I el pare continua sent, doncs, aquella persona, tu deies que les dones poden començar a treballar des de casa, no?, però també té aquest rol el pare de proveïdor, d'alguna manera, material, no?, que és el que porta els calés a casa.
Exacte, encara hi ha aquesta distribució de rols més tradicional, la dona és el refugi emocional dels infants i el pare és una figura, doncs, més autoritària, més llunyana, més distant, cap als fills i filles, que és fàcil que, doncs, aquests infants tendeixin a copiar, a no ser que nosaltres, com a adults, fem un esforç important, doncs, per canviar una mica aquests models i que el pare sigui també una figura més propera amb la que es pot parlar de preocupacions, de problemes que puguin tenir els fills i filles, que pugui fer també de refugi emocional quan sigui necessari i que la mare també, doncs, tingui un cert nivell d'autonomia. Per tant, en aquest sentit podem ajudar també a fer uh-huh. aquest canvi.
Hi ha esperança, per tant, també a capgirar aquesta situació?
Sempre hi ha esperança. Ens hem de mantenir optimistes, Clar, fem un exercici d'identificar aquelles situacions que es donen molt comúment a les famílies de reproduir els estereotips que tots i totes tenim molt arrelades. Jo, que sabeu lo feminista que sóc, també de tant en tant m'hi trobo, de dir, mira com t'has anat directe, dir-li al nen que faci això, o esperar que la nena hauria de fer allò altre, no? Vull dir que és un exercici de conscient, de deconstrucció, de poder dir, vinga, anem a poc a poc anar desterrant aquests estereotips que al final encotillen el desenvolupament dels nens i nenes i no els deixen créixer amb llibertat.
Vinga, doncs, Berta, ara passem, si et sembla, al tercer model, que en aquest model veiem com les tasques estan més compartides, que no estan tan distribuïdes pel sexe. Estem parlant del model normalitzador.
Bueno, pero ahora Javier colabora un montón, ¿no?
Ni me lo nombres. Desde que me quedé embarazada le he cogido una manía a mi marido. ¿Os pasó eso a vosotras?
Al principio sí, pero ahora nos cae muy bien.
Digo a los vuestros.
Dèiem aquestes famílies més igualitàries, però tot i així, Berta, es tendeix a empènyer nois a desenvolupar tasques diferents.
Sí. Aquest model disciplinari normalitzador, hi ha un canvi també a nivell d'estil educatiu, no? És a dir, l'estil educatiu ha deixat de ser autoritari, com eren els altres dos models, en el patriarcat i en la transició, i aquí és un estil educatiu més democràtic. I vull dir que tot està relacionat, no? El ser un estil educatiu més democràtic es vol promoure que hi hagi, doncs, una situació d'igualtat, i això va lligat també, doncs, amb la igualtat de gènere. Per tant, a nivell ja més conscient, les famílies intercanvien els rols, ja no hi ha uns rols tan marcats, tan tradicionals, sinó que els intercanvien i tenen unes expectatives més similars cap als seus fills i cap a les seves filles, amb els que hi ha un esforç conscient de procurar que puguin créixer lliures de prejudicis masclistes, perquè ens entenguem, no? Vull dir que realment és un model que totes aquelles persones que són molt conscients de la necessitat de treballar des d'aquesta perspectiva de la igualtat de gènere, diria que la majoria ens hi trobem aquí. Però és cert que els estudis mostren que, tot i això, les famílies que estem conscienciades amb aquest tema, com venim dient, inconscientment podem encara transmetre
aquests rols, rols, no? Aquests rols socials.
Exacte. Uh-huh. En alguns moments determinats, i que a llarg termini doncs això doncs es pot veure reflectit doncs en, no sé, en la tria de professió dels nostres fills, de les filles, amb un exemple molt concret, no? Doncs amb les extraescolars, no? Doncs que des d'aquest model, que ja és un model molt més basat en els principis d'igualtat, també hi ha una certa tendència, no? Doncs a les extraescolars, a que els nens acaben fent les extraescolars, que són més típiques de nens, i les nenes les de que són més típiques de nens. No? Vull dir que encara ja costa molt trencar amb aquest model més tradicional, més patriarcal, però sí. Aquí ja s'està fent un exercici molt bo de conscienciació i d'intentar eliminar o suavitzar aquests estereotips.
Clar, aquesta conscienciació que deies tu, Berta, i, no, que, i que abans també hi has dit, no?, amb l'altre model, però que moltes vegades se'ns escapa més del que voldríem aquells comentaris i actituds que potser ni tan sols, com dèiem, no?, aquesta consciència, però encara continuen sent masclistes.
Sí, sí, costa molt.
Costa, no?, canviar això.
Tots i totes som masclistes,
tots
i totes som racistes.
Ja.
I, no? Sí. Són coses que van calant molt en l'inconscient, en l'imaginari col·lectiu, i que cal saber identificar per poder-ho canviar. Tots i totes tenim prejudicis de tot tipus, perquè és així, perquè el món està estructurat de forma desigual, i hi ha prejudicis, i hi ha discriminacions, no? I per poder lluitar contra això, el més important és poder-les identificar, no fer veure que no hi són. No, ja no hi ha masclisme, ja no hi ha racisme, no és veritat. I aleshores hem de poder-ho identificar per poder incidir i canviar-ho. Ara, és complicat, però es pot, i tant que es pot.
Per cert, ara arribem al quart, Berta. Mira, no hem trobat cap fragment que pugui il·lustrar aquest tipus de model. Per tant, d'alguna manera, mira, il·lustrem amb música.
Bé.
És música de ciència-ficció. Existeix el model igualitari?
Sí.
O és només ciència-ficció? O millor dit, Berta, el trobarem només al metavers?
Home, sí. Esperem que més enllà del metavers, eh? Això del metavers no em convenç gaire. No em convenç gens. Que espero que no, que també el trobem a la vida.
A la vida real. Escolta, explica'ns una mica com hauria de ser aquest model igualitari, no? Entenc que poques famílies
sí,
el porten a terme avui dia.
Sí, és el model ideal, no? L'ideal, l'òptim, el que hauria d'haver, però es dona realment en molt pocs casos, no? He de dir que aquesta classificació de la que estic parlant és de Martín Criado, i els seus col·laboradors, que és una classificació meva que l'agafo d'exemple. Aquest model igualitari es dona en famílies en què, bueno, doncs realment hi ha una perspectiva molt feminista per part tant del pare com de la mare, o per part dels progenitors, hi ha una conscienciació molt, molt, molt clara i un esforç real que es tradueix en accions i en comportaments de trencar amb els estereotips, no? Ja no només d'intentar no reproduir-los, sinó de trencar amb aquests, no? I són famílies en què realment, doncs a vegades, si el nen es vol posar una faldilla per anar a l'escola, no els genera cap incomoditat, ni els genera cap situació traumàtica familiar, sinó que simplement doncs, que el nen es pugui posar una faldilla per anar a l'escola, doncs no passa absolutament res, no? O la nena vol apuntar-se a futbol, doncs fantàstic, també. O no, tots aquests, aquestes maneres de trencar amb els estereotips que tenim tan arrelats, no? I que ens costa a vegades, sí. No? De dir, ai, què dirà la gent, no? Què dirà la gent si el meu fill va amb una faldilla a l'escola? O què dirà la gent si la meva filla l'apuntem a futbol? O tot això és un esforç que ja va més enllà d'intentar no reproduir, sinó de poder fins i tot trencar. Evidentment, si els nens i nenes els volen trencar, no es tracta de que tothom obligui el meu fill que vagi amb faldilla a l'escola, no? Dependrà de cada nen, o que tothom apuntem a la nena a futbol. Dependrà de si la nena té habilitats, li agrada, li interessa, no? I aquests són aquests tipus de famílies, i realment n'hi ha molt poquetes.
Hi ha poquetes, però existeixen.
Existeixen.
Berta, en aquest model igualitari, dèiem que existeixen, que hi ha poques famílies, però que es pot dur a terme. O sigui, què és més important? Cal que tot sigui un 50-50%? En aquests rols, o que més que sigui aquest repartiment, diguéssim, que siguin rols compartits?
Clar, el del 50% és molt complicat, no? És complicat poder posar percentatges. Crec que l'important és que els rols siguin complementaris però intercanviables, no? Quan hi hagi rols intercanviables, que no tendim en aquesta... el que seria la tendència natural de la mama... protectora dels fills, preocupada per els seus conflictes emocionals, preocupada per la robeta que porten, no? I aquest pare més deixat amb aquestes coses, però en canvi doncs, amb una visió més competitiva de la vida, calenta els fills i filles, no? En aquest sentit. Es tractaria de tenir uns rols que puguem intercanviar, que en alguns moments, si el fill o filla té un problema, pugui parlar-ho amb la seva mare, però que la mare no sigui l'únic refugi emocional, sinó que quan un nen o una nena no ha tingut un problema a l'escola, s'ha discutit amb un company o companya, que també pugui compartir-ho amb el seu pare, que senti que hi ha aquesta relació de confiança més enllà de la relació tradicional que s'ha donat sempre entre els pares i els seus fills i filles. No? És a dir, percebre que a casa meva tant el meu pare com la meva mare poden fer les mateixes tasques. És a dir, jo no percebo que si tinc un problema és la meva mare amb qui ho he de parlar, o si estic malalt és la meva mare qui em cuidarà, sinó que pot ser o l'un o l'altre. I el mateix, doncs, si tinc un problema de feina, quan ja estem parlant dels fills que són una miqueta més grans, no? Que no sigui anar-me a parlar amb el meu pare, perquè el pare és el que entén d'aquestes coses, no? De temes més de tipus laboral. Una miqueta el model seria aquest, no tant dividir 50-50, perquè això és pràcticament impossible, sinó desenvolupar tasques similars als dos i mantenir una relació similar amb els fills, el pare i la mare. Perdona, aquest exemple, no? Que els homes també poden ser sensibles,
ara.
De que poden ser empàtics,
també.
De que poden tenir cura dels seus fills i filles, uh-huh. Que les dones doncs, també poden desenvolupar-se a nivell professional.
Exacte, que poden treballar i cuidar els fills també, alhora.
Exactament, uh-huh. Exactament. Jo crec que és una qüestió d'equilibri, per mostrar un model d'home i de dona que no encotilli els infants i que no els faci pensar que els nens han de renunciar a la seva part, no? A cultivar la seva part emocional i les nenes han de renunciar doncs a desenvolupar-se en altres esferes que vagin més enllà de la cura dels altres, no? Una miqueta aquesta seria la conclusió.
La conclusió d'avui del Matrícula, Berta. Tu no ho veus, Berta, però hi ha molta gent a la peixera, a l'altre costat de l'estudi, fent que sí amb el cap, amb tot el que deies.
Ah, que bé.
Aquests rols molt identificats. Escolta, moltíssimes gràcies. Berta Aznar, mestra d'Educació de Primària i psicòloga i professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Ha estat com un plaer, com sempre, Berta.
Igualment, un plaer per mi també.
Gràcies per ajudar-nos. Una abraçada. Fins aviat, Berta.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.